Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope Lleida, puntuals com sempre, són les 12 i 20 minuts. Dimarts avui ja, 6 de novembre del 2018, hores d'ara, fresqueta, mira. Estem a 12 graus a la ciutat de Lleida, buscarem com sempre la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. També ja saps que els dimarts parlem de barris, amb l'espai Barri a Barri, amb el Cosme García, i que obrirem la finestra dels records per anar a la una amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240. Parlem de cuina, de gastronomia, de fet. I també amb la Leida parlarem del món de la moda, de les tendències, dels colors, del que es porta, del que no es porta, del que et senta bé, del que no. Molts consells, ja sempre amb la Leida Martí. I a partir de 2:15 i fins a arribar a les 2, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. I que, per cert, ja saps que si vols suggerir algun tema, doncs tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180. 664-526-180. Missatge de veu o missatge escrit. Doncs apa, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. A hores d'ara, 12 graus... Sembla que no esperem més pluja pel que queda de dia. Déu-n'hi-do, la de litres que van caure ahir. Pluja lenta, d'aquesta que és bona per la terra. Però, vaja, li preguntem a l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuarà el cel amb intervals de núvols en conjunt a les comarques de Lleida, el Pirineu, cel més tapat, amb probables precipitacions en general, sobretot al Pirineu, amb una cota de neu avui a 1.300-1.500 metres, tot i que pujarà, arribarà als 1.800 al llarg de la tarda. Tanmateix, avui les temperatures seran més baixes que ahir, amb màximes de com a molt 14 graus a Lleida i Balaguer, 11 a Tàrrega, també 11 a la Seu d'Urgell i 9 graus a Viella. El vent continuarà bufant de l'oest amb ratxes fortes a les comarques del sud. Demà dimecres, el terç occidental, les comarques més aponentades, també l'àrea pirinenca es mantindrà el cel ennuvolat i no descartem precipitacions febles. La cota de neu anirà baixant altre cop. Dels 1.800 arribarà als 1.400 metres. A la resta només trobarem alguns intervals de núvols i les temperatures no variaran molt. S'esperen mínimes de 4 a Lleida i Balaguer, de 5 graus a Tàrrega, 1 grau a la Seu d'Urgell i 2 a Viella. El vent continuarà bufant d'oest o bé de sud-oest i es mantindrà més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Set anys ja feia d'aquest tema, des del 2001, Weezer, ens cantava aquest Island de Sun. Recorda el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, pel que ens vulguis comentar. Que vols proposar un tema per la tertúlia dels polítics d'avui? Doncs 664-526-180, missatge de veu o missatge de text. 12:25 minuts. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de successos. Dos ferits, un d'ells crític en un accident entre dos cotxes i un camió a la Nacional 2 a Agullana. S'ha hagut de tallar la via, però la circulació ja està normalitzada. També hi ha hagut dos detinguts per furtar roba valorada en més de 400 euros d'una botiga de l'Eix Comercial de Lleida. Els Mossos van localitzar els lladres a partir de les imatges facilitades per l'establiment. Obrim la plana política. Esquerra Republicana de Catalunya exigeix que s'apartin de responsabilitats polítiques les persones investigades judicialment a la Diputació de Lleida. Demana a l'actual govern que prengui les mesures oportunes davant el suposat cas de corrupció que va acabar amb detenció i posterior dimissió de Joan Reny. El portaveu d'Esquerra a la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, doncs demana això, que s'apartin les persones investigades judicialment de responsabilitats polítiques.
Des del grup d'Esquerra de la Diputació exigim a la presidenta de la Diputació, la senyora Perelló, quan ja porta quasi bé 20 dies de mandat, de que s'aparti de responsabilitats polítiques a totes aquelles persones que estan esquitxades sota la investigació judicial del cas Boreas, i per tant exigim doncs, que quan abans millor s'apartin aquestes persones de responsabilitats polítiques.
Per cert, que a Lleida Ciutat ahir va donar el tret de sortida el porta a porta a Ciutat Jardí i a Vila Montcada. Porten dos dies. En podem parlar també això avui a la tertúlia dels polítics. Tenen un calendari, un horari, de fet, un horari on de 8 a 10 els passen a recollir dilluns, dimecres i divendres l'orgànica, dilluns i divendres multiproducte, que és que en una mateixa bossa hi ha bosses i envasos de plàstic, metàl·lics i de cartró, paper, porexpan, paper d'alumini, film transparent, etc. I els dimecres, la resta, que són estris d'higiene, sorra per gats, pols d'escombrar i també productes sanitaris, que van amb la resta però que es poden treure també els dilluns i els divendres per necessitats especials. En fi, aviam, molt difícil tampoc sembla, però molt fàcil tampoc és. I a més t'has de cenyir amb aquests horaris, de 8 a 10, dilluns, dimecres i divendres, la resta de dies no. Durant aquest temps, doncs, s'han de traure les bosses i els contenidors a davant de les portes. S'està provant des de dilluns a Vila Montcada i a Ciutat Jardí. El que són finques d'una sola vivenda, xalets, adosades, si voleu, doncs, home, val, hi haurà una, dos, tres bosses o dos o tres contenidors. El que són blocs de pisos, doncs jo crec que l'acumulació al carrer en aquestes hores pot recordar a quan jo era petit, ja fa anys, tampoc tants, però ja fa anys, en el que es deixava tot al carrer, les bosses, i recordo que passaven els escombraries el camió i es tirava tot a mà. No sé jo si realment a nivell sanitari i higiènic serà el més viable, aquestes muntanyes de deixalles al carrer. Veurem, portem dos dies, intentarem parlar amb el regidor Queral de cara a la setmana vinent, quan ja portaran tot una setmana, per a veure com es valora. Hi ha veïns que demanen, ja que fan l'esforç i que estan afectats per aquesta nova història, compensacions. Veurem com va tot plegat. Canviem de tema. Global Lleida ha contribuït des del 2013 a una creació de 559 empreses que han generat una inversió estimada de 10,3 milions d'euros. 171 empreses han sol·licitat suport financer per valor de 22 milions d'euros a través de les rondes de finançament organitzades per aquest ENS. El president de Global Lleida, Ramon Roca, posa en valor la tasca duta a terme per l'ENS des del 2013, en què ha ajudat a la creació de 559 empreses i 811 llocs de treball.
Ningú ha ajudat a crear 800 llocs de treball aquí a Lleida, i 530 o 550 i pico empreses, que és molt important, i 10,3 milions. I si agafem les inversions que ha ajudat a negociar Global Lleida de diferents empreses, que són 171, parlem de 22 milions d'euros. Clar, parlem de xifres molt importants que s'han fet durant aquests 3 o 4 anys. Com el qual, home, jo crec que Global Lleida avui ja pot dir que està més que consolidat i estem ajudant molt al territori, tot el que és l'emprenedoria, no?
El govern espanyol mostra el seu compromís amb l'Acadèmia Militar de Talarn i en potenciarà l'ús. El subsecretari de Defensa aposta per ampliar els cursos de formació de sotooficials i de perfeccionament. Anem a comarques. Ramon Villuendas deixa l'alcaldia d'Esterri d'Aneu per incompatibilitat amb la seva nova feina a l'estació de Baqueira. La renúncia s'oficialitzarà aquest dijous i en els propers dies el substituirà Joan Blanco. I la tercera edició del Curtaneu porta a les Valls d'Aneu 40 curtmetratges, dos premiats als Òscar. El certamen, que enguany ha estat reconegut com a membre de Catalunya Film Festivals, se celebrarà entre el 9 i l'11 de novembre. Busquem tot seguit l'actualitat esportiva, ho fem amb els amics de Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és.
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banfetel MSAU fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs amb esports, parlem del calendari que és benèvol pel Lleida Esportiu. Recordem que aquest cap de setmana es va imposar a Castàlia, davant del Castelló. Castelló 0, Lleida Esportiu 1, que sí, gol de Pedro al minut 90, però són 3 punts. Hores d'ara Lleida és tercer amb 17 punts, a 3 punts de primer i segon, empatats Villarreal B a Mèrcules, i en les 8 jornades vinents el Lleida jugarà amb 5 rivals de la zona mitja-baixa. Que no vol dir res, que no vol dir res, però, escolta, la lògica ens diu que sempre és millor enfrontar-se amb equips doncs, que estan a la part mitjana o baixa i que els de la alta. Dic que no vol dir res perquè ja ho veiem que a primera divisió els grans de vegades pateixen més amb els de baix que amb els de dalt. I fins i tot el Lleida, eh? Recordem que va ser eliminat de la Copa, amb polèmica si voleu, però per l'Ebro, que és penúltim, que el Castelló, que és cué, doncs es va guanyar al minut 90. Per tant, no vol dir res, però vaja, fins a l'aturada nadalenca tenim aquestes 8 jornades en les que, si es guanyen aquests partits, ens podíem refermar, i de quina manera, a la posició alta de la classificació. Amb esports encara, el cross escolar creix. L'atletisme popular, que continua en bona salut i creix any rere any, tant en nombre de proves com de participants, que és una tendència que també viu una de les seves modalitats més exigents, com és el cross. Una prova d'aquest fet és que el circuit escolar, que engloba 9 curses distribuïdes per tota la província de Lleida, preveu un important increment d'atletes de cara a la quarta edició, que arrencarà aquest proper diumenge. A l'exercici passat, al curs 2017-2018, hi van prendre part un total de 3.849 corredors de totes les edats, i la previsió se situa per sobre dels 4.500 per aquest actual curs lectiu, i que, recordem, amb aquestes 9 proves, començarà aquest proper diumenge.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, que ja arriba la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I arriba, doncs, amb aquests exercicis de fer memòria dels de fa 25 anys, de recordar el que passava fa 25 anys, tal dia com avui, un 6 de novembre del 93.
La policia va detenir dos presumptes implicats del segrest de la farmacèutica d'Olot. Recorden? Sí. La senyora Maria Àngels Feliu.
Ja fa 25 anys. Exacte. Ja ha fet.
Ja fa 25 anys. Va tenir un seguiment exhaustiu a tots els mitjans de comunicació. Un delinqüent habitual els va denunciar per motius desconeguts. Un d'ells va negar la seva implicació a la família de la segrestada. Ja feia uns mesos que la policia seguia el rastre d'aquests dos individus. L'arrest es va produir a Barcelona i a Castelldefels. Maria Àngels Feliu, de 35 anys i mare de 3 fills de curta edat, va ser segrestada la nit del 20 de novembre de l'any 1992 per uns encapotats que la van abordar al sortir del garatge de casa seva i la van obligar a introduir-se a l'interior del seu cotxe, que va aparèixer abandonat dies després. En aquells moments, quasi un any després, la família ignorava l'estat de Maria Àngels, però confiaven que estés viva. Mm-hmm. O sigui que ja fa 26
fa
anys,
25,
de la
25
que van,
anys d'això.
26, que la van segrestar.
Bueno, sí, correcte.
I 25 encara no se sabia on era.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, va ser una cosa molt, molt trista i que la princesa
però
en va fer moltíssim.
Però tots els segrestats, el que passa és que quan te toques relativament... A veure, a prop, vull dir, d'aquí a Olot...
Sí.
Com a no, que ho una vius
mare, una
mica
una
més,
mare
no?
amb dos sí. fillets, vull dir, hi ha casos i casos. Mm. I els anirem seguint quan vagin sorgint a la premsa, als mitjans. Es va fer també el judici als dos menors que van assassinar a un nen de 2 anys a Anglaterra, un altre trist.
És veritat, me'n recordo d'aquests, 25 anys també.
25 anys. Un menor
va assassinar dos nens. Havia una imatge d'una càmera de seguretat o borrosa o no sé què hi havia.
La víctima va ser raptada, el nen, i va aparèixer mutilat per un tren. Aquest assassinat va commocionar el Regne Unit i un interès sense precedents a tot el món. Alguns diaris ho van atribuir a la decadència social britànica. Estava previst que la vista oral durés 4 setmanes. Va ser tristíssim,
sí,
vamos.
Sí.
Aquí a Lleida, una dona de 40 anys va ser ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova després de rebre l'impacte d'una pilota al coll llançada per un jugador del Sevilla a la mitja part del partit que es jugava al camp d'esports. Mm. El jugador s'entrenava a la porteria de la zona sud del camp. La víctima va evolucionar favorablement i va manifestar que pensava, no pensava posar cap denúncia. Mm. Un fet que ja havia passat altres vegades i l'afició demanava xarxes de protecció per evitar aquests incidents al camp d'esport de Lleida.
Clar, és el que et pot passar.
I acabem parlant del nostre bisbat. Es va utilitzar el nom del bisbat de Lleida per un presumpte frau a Hisenda en sessions de crèdit del Banc de Santander. Dos veïns de Lleida, Josep i Santa Gasset i Joaquima Barrufet Casasses, ja s'havien localitzat i haurien utilitzat el nom ordinari, el nom d'ordinari, que és així correcte, de la diòcesi de Lleida, per registrar-se com a titulars de les sessions de crèdits al Banc de Santander. És una informació que publicava, atenció, aleshores, l'any 93, el diari El Mundo de Madrid.
Va. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
Grandes luchadores
ganarás pase lo que pase
que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banctelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Aigües de Barcelona presenta The Zone of Hope. Una exposición que nos permite experimentar mediante tecnología de realidad virtual los efectos del cambio climático en nuestro propio cuerpo. The Zone of Hope en el Círculo Artístico de Barcelona, al lado de la Catedral. Adquiere tus entradas en www.thezoneofhope.com y hasta 4 entradas gratis puedes conseguir si ya eres cliente de Aigües de Barcelona.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Cómo estás, Patricia? Buenos días.
Molt bé, moltes gràcies.
Encantado de saludarte.
Gracias.
Patricia Suárez es presidenta de Asufin. Cada martes está con vosotros, está conmigo, pero yo soy un poco el megáfono, el altavoz, para servir de intermediario entre lo que tiene que contaros, que es muy importante. El tema de las hipotecas, el tema de las cláusulas. Yo les digo cláusulas tóxicas a todas ellas. Queremos hablar del tema de la multidivisa. Esa hipoteca que se contrató masivamente entre el año 2007 y 2008, cuando el Euribor, que es el índice de referencia que todos conocemos, estaba en máximos y se ofrecía como más ventajosa la multidivisa. Años después, nosotros, vosotros, los consumidores, pues están atrapados en una hipoteca cuyo capital no deja de crecer y con las cuotas por encima de lo que pagarían si la hubieran contratado con Euribor. Ante esa situación, y que me imagino que este tipo de créditos se comercializó no solo en Cataluña, sino en toda España, pero aquí en Cataluña son muchas las personas pilladas, Patricia.
Muchas, muchas. Tanto en Cataluña como en el resto de España son muchos los afectados, unas 70.000 familias. Y además tenemos la suerte, y esto es lo que me gustaría hablar hoy, de que en Cataluña tenemos unos tribunales que están siendo muy favorables a los consumidores. Concretamente hoy, si entráis en nuestra página web, que además hoy estrenamos también la página web en catalán, uh-huh, y iremos traduciendo todas las noticias que tienen, tanto las generales como también las que afectan concretamente a Cataluña, los tribunales catalanes. Y tenemos ahí ya dos sentencias muy importantes, una de una pareja de Granollers que le ha ganado al banco, y otra de la Audiencia Provincial de Barcelona, que esta es muy importante, de una controladora aérea, porque recordemos que las multidivisas se colocaron mucho entre el personal de los aeropuertos. Empezaron primero pilotos, controladores, porque tienen pues más recursos económicos, pero luego terminó en el maletero, el que pone el finger, el que pone el freno, todos. Aquí ya, pillaron todos pillados.
Hay muchas personas que todavía no se han atrevido a demandar.
Hay muchas personas que no se han atrevido a demandar, y más ahora porque llevamos años de cierta estabilidad, tanto del franco como del yen.
Consejos básicos a los oyentes que estén atrapados con la multidivisa y todavía tengan dudas.
Pues consejo básico, en primer lugar, acudir a su fin. Nosotros le vamos a revisar rápidamente la escritura. Tenéis que pensar que tenemos más de 2.000 pleitos de multidivisa en marcha. Hemos visto todas las escrituras. Cuando nos llega alguien ya sabemos qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene.
Una pregunta básica que algún oyente dirá: Pepe, te falta una. Bancos implicados, bancos demandados.
Mayoritariamente, en un 60% Bank Inter, uh-huh, luego sigue el Banco Popular, uh-huh, y luego ya tenemos en menor medida Barclays, Caixa Catalunya, había también.
Y la última, ¿por qué demandar con Asufin o a través de Asufin es más interesante, Patricia?
En primer lugar, porque tenemos abogados especializados, que ahora, como sabéis, es una jungla lo que hay fuera. Y en segundo lugar, y no menos importante, porque nosotros demandamos como asociación. No demanda el afectado, demanda la asociación. Y la asociación tiene unas garantías y un régimen que le permite disfrutar del beneficio de la justicia gratuita y no asumir el riesgo, por ejemplo, de si se pierde, tener que pagar las costas.
93-676-3284. 93-676-3284. Ese es el teléfono de contacto con Asufin y con el equipo de Patricia. Y la página web asufin.com y también en catalán asufin.cat.
Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Aigües de Barcelona presenta The Sound of Hope. Una exposición que nos permite experimentar mediante tecnología de realidad virtual los efectos del cambio climático en nuestro propio cuerpo. The Sound of Hope en el Círculo Artístico de Barcelona, al lado de la Catedral. Adquiere tus entradas en www.thesoundofhope.com y hasta 4 entradas gratis puedes conseguir si ya eres cliente de Aigües de Barcelona.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
40 anys d'informació.
40 anys de periodisme compromès.
40 anys al teu costat. El periòdico et regala el suplement del 40 aniversari. El resum dels millors moments de la història del diari, de la mà de les seves firmes més destacades. Diumenge gratis amb El Periòdico.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que en tenim ja 45 segons per sobre de 3 quarts d'una. Arriben els barris, Cosme García.
Comencem el nostre temps de ràdio avui dedicat als barris, com és habitual, de tots els dimarts. I atensarem avui l'actualitat molt recent, ja que fa uns dies parlàvem de que, bueno, les entitats veïnals sembla ser que s'estan renovant en quant als seus membres a les diferents juntes directives i especialment a les seves presidències. Ja vam anunciar que hauria canvis al Noguerola i també al barri de dedicat als instituts de Lleida, Sant Ignasi Instituts, i aquestes dues són les renovacions que s'han produït en aquest moment. Un dels seus presidents avui ho tenim a nosaltres i ho volem conèixer una mica més de prop i volem saber quins són els seus projectes. La passada setmana, doncs, va tindre lloc a l'Assemblea General de l'Associació de Veïns del Noguerola Estació Segre i el seu nou president és en Pep Mòdol. Benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bé, pràcticament se parlava de que, bueno, en principi volies presentar la teva candidatura i sembla ser que no va haver cap més, no?
No, finalment no en va haver cap més. Jo la veritat és que fa uns mesos tampoc no havia passat pel cap, però van ser uns quants veïns que d'alguna manera van dir som-hi. I bé, llavors, finalment vaig dir que sí. I jo en aquest moment doncs, estic francament il·lusionat perquè la nova junta, on hi ha gent de l'anterior, però que majoritàriament és renovada, jo crec que és gent amb ganes de treballar i de tirar endavant i de fer coses.
Sembla ser que hi ha un equip de persones que coneixen molt bé aquest moviment associatiu a les quals tu t'has volgut envoltar, no?
Exacte, sí. Jo crec que és molt important el de l'equip. Jo intentaré que això sigui una associació el menys presidencialista possible. Ja sé que a vegades és inevitable, no? Però jo crec que el protagonisme l'han de tenir els associats i els molts vocals que tenim a la Junta, que jo crec que tenen projectes, ganes i idees interessants.
Tu has estat en molts moviments polítics, has estat en diputat, has tingut diferents càrrecs de responsabilitat, coneixes aquests moviments. En aquest moment no és fàcil tirar endavant el moviment associatiu del voluntariat, sí que ho seria per totes les malalties, etc. Però aquestes 1.000 entitats associades a la ciutat de Lleida se fa costa amunt amb el tema burocràtic de forma especial, no?
Jo crec que sí, no és fàcil. De fet, tu ho estàs dient molt bé, no? Tinc experiència doncs, en diverses ONGs, i especialment m'hi vaig involucrar a partir de la guerra a l'ex-Jugoslàvia, etc. No? I no ha sigut mai fàcil, però en aquest moment hi ha un cert escepticisme, no? Segurament molt més gran del que podia existir en els anys 80 o 90, no? Que era més fàcil. I això ha succeït doncs, perquè algunes associacions sense ànim de lucre doncs, han fet bluff, o altres, al final, en algunes, no, en la majoria no, però en algunes, doncs han aparegut malauradament irregularitats. Però és precisament per això que jo crec que cal tornar al món associatiu, no? Perquè el món de la política per si sol no té cap mena de sentit si no té un teixit associatiu molt potent darrere.
Però tu, que has estat a la política activa, també és molt injust de que uns quants que hagin fet malversacions de fons i cabdals públics que no han justificat i que fins i tot s'han enriquit ells personalment, ho paguin persones que durant tota la vida han dedicat, s'han casat amb la ciutat o s'han casat amb el país, no?
Efectivament. I tu dius una cosa molt ben dita, que és, jo en realitat només he estat 8 anys de parlamentari, no? I em porto 40 de cotitzats, però és a dir, és com un estigma ara, no? Tens ja l'estigma de polític per sempre, no? El qual no hauria de ser, perquè efectivament tens raó, és a dir, hi ha moltíssims polítics que han fet una tasca durant el seu temps i després se n'han tornat o ens n'hem tornat a la nostra feina i ja està, no? No passa res. I per tant, aquests que jo crec que són una majoria, que efectivament han dedicat una part de la seva vida doncs, a donar suport a projectes col·lectius, encertats o no, però en qualsevol cas a projectes col·lectius, doncs mereixen un respecte. Però malauradament en els darrers temps han aparegut no alguns, sinó massa. Si n'hi ha un és massa ja, però han aparegut uns quants casos doncs de corrupció tant a nivell de l'Estat com a casa nostra, que d'alguna manera han desencisat a la gent. Però no per això ens hem de desanimar, és a dir, és molt important que la gent amb voluntat de servei torni a les institucions i sigui, i d'alguna manera torni a fer política en majúscules, que és prou interessant.
Estàs en un moviment associatiu amb el qual hi ha una federació d'associacions de veïns, hi ha il·lusions ficades, però al Noguerola, quan va acabar Miquel Lluís Sabater, persona que entranyable, que ha treballat moltíssim, que aquesta entitat es va crear precisament, i sempre no em cansaré de dir-ho, encara que afecti directament, es va crear en una casa regional, concretament a la Casa d'Aragó, a través del senyor de Luna i altres persones que van lluitar molt, però a Miquel Lluís Sabater ens va dir que hi havia tres temes que queden pendents, el de la plaça de l'Auditori, el tema de l'estació i l'estació d'autobusos i el tema de la meta, no? Serien tres temes bàsics, no?
Jo afegiria la Rambla de Ferran.
També. No? Aquest és un projecte teu personal, ja, també.
Home, jo crec que hauria de tornar a ser la porta d'entrada a la ciutat, no? I, per tant, en aquest moment hi ha molts forats, hi ha un disseny pendent d'una nova Rambla. Bueno, ja hi ha la proposta feta, però en qualsevol cas s'hauria de materialitzar. I efectivament la meta té unes possibilitats tremendes, no? Jo crec que la plaça de l'Auditori ja va de suar i per tant se farà. I pel que fa a l'espai estació, no? Doncs seria molt important ubicar el barri, l'estació d'autobusos, entre altres coses perquè també serviria per dinamitzar la Rambla, no? Que és d'alguna manera una signatura, jo crec que molt pendent, no? I però sobre d'aquestes idees urbanístiques amb les que batallarem i lluitarem, jo crec que hi ha unes possibilitats tremendes al barri per a dinamitzar-lo, especialment culturalment. No oblidem que al barri doncs hi ha la majoria de les institucions de Lleida, des de la Diputació de Lleida fins al Consell Comarcal, o que hi ha l'Auditori, o que hi ha el Centre Excursionista, o que hi ha el Centre Llatinoamericà, o que hi ha una majoria de les delegacions de la Generalitat a la ciutat. D'alguna manera és un... Hi ha els Amics de la Seu Vella, hi ha la Casa d'Aragó, com molt bé has dit tu. Per tant, és molt important que siguem capaços de ser una mica ajudants i coordinadors de totes aquestes entitats que tenen una potencialitat brutal, de tal manera que treballem tots en una mateixa direcció.
De tota manera, ha sigut un canvi d'aquells amb molta normalitat, no? Que hi ha vegades bueno, que són traumàtics, no? Que són enfrontaments...
Sí. No, al revés. Jo crec que el Miquel, quan li vaig dir, bueno, va, d'acord, li vaig donar una alegria, perquè primer, no és que ens coneguem fa molts anys, sinó que vam néixer al mateix carrer, un al davant de la casa de l'altre, en l'època en la que neixíem a casa, a més, eh? I per tant, som vells coneguts i amics, i per tant, no podia ser d'altra manera que un fair play absolut. De fet, aquesta setmana farem la reunió de la primera junta, a la que el part dels membres de la junta sortint doncs també vindran, doncs perquè no és allò de dir, bueno, aquí tens les claus i adiós, sinó que continuaran col·laborant i d'alguna manera il·luminant-nos en allò que ja està fet per a no haver-ho de repetir.
Miquel Lluís Sabater, Fernando León, la pròpia Lolita, en Josep Maria Bergua, persones sempre que han impulsat molt la entitat en aquests darrers anys, i que la veritat ha sigut una entitat d'aquelles que fa coses puntuals, però que sempre ho fa amb respecte, amb educació, i on s'ha de fer, no?, als despatxos.
Sí, efectivament, jo aquest tarannà el vull mantenir. De fet, el Fernando León continua a la Junta, almenys durant aquest primer any, perquè això li vaig demanar, em va dir que sí, i tant amb la Lolita com amb el Bergua tenim una magnífica relació. La Lolita va dir, us ajudaré, però ja m'he fet gran i per tant passi gent jove, però bé, la persona que la substitueix, doncs efectivament és una persona més jove, però que en qualsevol cas ja es van conèixer l'altre dia, i vaig veure que feien bones molles, que es diu, i per tant segur que treballaran plegades i juntes.
Doncs el tarannà d'en Pep Mòdols s'haurà d'imposar aquí també ara a l'Associació de Veïns del Nogrola, estació Avinguda del Segre, que per cert aquest és una assignatura pendent, també la inseguretat en aquesta zona, i que suposo que tocarà també treballar i batallar.
Sí. Perquè no s'han de difugir els temes complicats, no s'han de difugir, al revés, s'han d'enfrontar de cara, i aquest és un, i la multiculturalitat en general que existeix també al barri també ho és, no tenen res a veure una cosa amb l'altra, però en qualsevol cas són dos temes socials que cal treballar amb esquerra, amb molta esquerra, amb discreció i amb voluntat de col·laboració, no?
Doncs Pep Mòdol, moltíssimes gràcies. Com sempre, aquest és un altaveu obert dedicat als barris, a través vostre, a través també de la FAP i, com no, de la Regidoria de Participació Ciutadana. Moltíssimes gràcies, molta sort i a disposar.
Moltes gràcies a vosaltres, i no us preocupeu, que us anirem informant de tot allò que vulguem fer i en el que ens pugueu ajudar, que segur que sí.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Bon dia.
Fins aquí avui, Ricard, ja veus, el nou president de l'Associació de Veïns Nogrola, estació Avinguda del Segre, i, bueno, doncs, ganes de treballar. Una persona experta, en molts sentits, i que, bueno, suposo que portarà el seu granet de sorra, com tothom intenta fer per aquesta benvolguda ciutat de Lleida. El meu correu, cosme@copelleida.com, i el teu WhatsApp?
Doncs el nostre número de WhatsApp, ja el sabeu, 664-526-180, el recordem, 664-526-180, Recorda que, per exemple, tenim avui tertúlia dels polítics. Vols que parlem d'un tema? Doncs enviem un missatge de veu o un missatge de text. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors.
Doncs
bon dia,
apa, Ricard. Obrim la finestra dels records.
Obrim la finestra dels records i recordem un any que va ser terrible. Quin any és aquest? És l'any de la fam. En aquest món tot és fugisser. Allò que sembla fort i arrelat pels anys és esborrat pels mateixos d'una manera, i particularment en la societat actual, més o menys ràpida. Això ho comentàvem ahir a micròfon tancat, sí, que la gent que avui és famosa, demà, quan no surten a la televisió, ja ningú se'n recorda d'ells.
No, tot és fugir-se. És molt ràpida.
Ah, exacte. Doncs bé, els mateixos noms i gestes que la història ha fet conèixer han caigut tard o d'hora en un complet oblit. Ara ja no es retreu, ni hi ha record de l'any terrible de la fam. Però anys endarrere, els nostres padrins en parlaven sovint. D'aquells records dels nostres avis, en volem fer un petit present. S'esdevingué durant la Guerra del Francès a la primera meitat del segle XIX. El país, trasbalsat per aquells esdeveniments, no conreava les terres. De més, els francesos confiscaren el que havien sembrat. Conten que a Balaguer totes les garbes del terme foren dutes a la plaça del Mercadal i a la Faixó convertida en era, i que es feu la batuda amb els cavalls de la tropa d'ocupació. Un infant que prengué una almosta de gra perquè tenia gana va ser mort pels francesos. Era tanta la misèria que la gent sortia al carrer cridant que tenia fam, i la collita era tan escassa que el sègol es pagà a 36 duros la quartera. Un euro amb 10 avui, són molts diners per aquell temps. I una lliura de pa valia 4 rals. Hi hagué més d'una propietat i més d'un propietari que va donar un tros de terra i d'horta, a més, a canvi d'una quartera de blat perquè tenien gana. Cal dir que en aquells anys els lladres campaven per aquests indrets i la terra romania erma, puix que ningú gosava treballar-la perquè també li havien de prendre tot. I per tal de minorar aquests estralls, hom hagué d'anar amb carros a Castella a buscar blat per fer pa. Va ser l'any o els anys de la fam. avui ho han volgut recordar. I la dita d'avui ens diu: no hi ha mal petit ni petit enemic. Per tant, val més no tindre cap mal per petit que sigui, ni tindre cap enemic per petit que sigui.
I tant. Gràcies, Joan.
Adeu.
Doncs apa, que anem directes a buscar les senyals horàries que ens diran que és la una. Buscarem llavors la darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE i després hi tornem. Tenim encara per davant la Nacional 240, parlant de gastronomia i parlant de moda amb la Leida Martí, de tendències, de colors, del que es porta, del que no. Hi ha dos quarts de dues. Doncs arriba la tertúlia dels polítics.
La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Nieve, lluvia, viento y fenómenos costeros ponen en aviso a 15 provincias este martes. La comunidad más afectada está siendo Galicia, donde a esta hora ya se han suprimido todas las actividades al aire libre. Desde las 3 de la tarde, toda la costa gallega va a estar en alerta naranja por vientos superiores a 100 kilómetros por hora. Íñigo Landa.
En Santiago ya empezamos a notar los efectos del temporal que va a arreciar esta tarde, con rachas de viento que van a superar los 100 kilómetros por hora y precipitaciones que, sobre todo en las Rías Baixas y suroeste de la provincia de A Coruña, van a acumular más de 80 litros por metro cuadrado en las próximas horas. Y es que el primer frente de esta borrasca, que ya tiene nombre, Beatriz, va a remitir esta madrugada, aunque volverá a dejarnos mal tiempo a partir del jueves y sobre todo el viernes, cuando se van a volver a activar las alertas en toda la comunidad gallega. Alertas del nivel naranja desde ya, tanto en tierra como en la mar, donde Beatriz va a dejar vientos de fuerza 9 y olas que van a poder alcanzar los 6 metros en el litoral gallego y que han obligado a suspender las actividades al aire libre, tanto escolares como deportivas, en las próximas horas en la mitad oeste de la comunidad.
Te lo estamos contando. El Papa ha nombrado a José María Gil Tamayo, obispo de Ávila. El secretario general de la Conferencia Episcopal va a ser ordenado el próximo 15 de diciembre. Destaca el servicio a los demás como motor de su labor al frente de la diócesis. José Luis Lorido.
El pacense José María Gil Tamayo ha compartido nada más conocerse su nombramiento, que ha sido anunciado por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga. Al ser preguntado si continuará como portavoz de la Conferencia Episcopal, Gil Tamayo declaraba:
yo me debo a mi diócesis en primer lugar, y es a ella a la que quiero dedicar todo mi tiempo, y es para mí lo primero. Con lo cual, yo creo que en lo que estoy diciendo va implícito cuál es mi deseo.
Precisamente, he venido a servir y no a servirme, es el lema con el que será ordenado en la Catedral de Ávila el próximo día 15 de diciembre.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Rey?
Ciudadanos acaba de registrar en el Congreso la petición de comparecencia del ministro del Interior. El partido Albert Rivera quiere que Grande Marlaska aclare en la Cámara sus declaraciones en Herrera, en COPE, sobre el acto de apoyo a la Guardia Civil en Alsaso, Navarra. Ciudadanos le pregunta al ministro en qué lugares debe celebrarse este tipo de homenajes y en cuáles es mejor guardar silencio. En Málaga, la Guardia Civil ha detenido a dos menores de 17 y 14 años acusados de extorsionar a otro niño de 13 años. Tras amenazarle con difundir supuestos vídeos que no existían, consiguieron que les diera 5.000 euros. El extorsionado le habría cogido el dinero a su madre, que denunció los hechos. Además de los dos detenidos, otro menor de 13 años está siendo investigado también por amenazas y coacciones. Y en Bruselas, el Consejo de la Unión Europea ha decidido renovar hasta 2019 las sanciones contra Venezuela. Fundamentalmente incluyen un embargo de armas para evitar la represión interna en el país. Además, se prohibía viajar a Europa y se congelaban las cuentas bancarias en territorio comunitario de 18 altos funcionarios del gobierno de Maduro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, tenemos Inter Barcelona y Atlético Borussia Dortmund en la Champions.
Es la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. En Milán, el Barcelona contra el Inter, con Messi en principio en el banquillo, como contó anoche el partidazo. Si gana el Barcelona, se va a clasificar como primero de grupo matemáticamente. Y en el Metropolitano, en Madrid, el Atlético contra el Borussia Dortmund, con ganas de revancha tras el 4-0 de la ida. Se le reclama al Atlético, al equipo de Simeone, más ambición. Habla el Cholo.
Hay un montón de formas de poder ganar y nosotros elegimos la que creemos que las características de los futbolistas que tenemos, y está claro de que en los 7 años muchos no nos hemos equivocado. Está claro, es un partido muy importante para el club. En cuanto al rival, en estos momentos es uno de los mejores equipos de Europa. Va primero en su liga, va invicto en la Champions y juega muy bien.
Son baja en el Atlético de Madrid Godín, Savic, Coque, Lemar y Diego Costa. Los dos partidos son a las 9 de la noche y los cuenta El Tiempo de Juego.
José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, vais a hablar en Espejo de una celebración conjunta para la Iglesia Católica y la Anglicana en el Reino Unido.
Pues sí, vamos a contar lo que puede parecer una curiosidad, pero que tiene trasfondo. La casulla que llevaba Santo Tomás Becket cuando fue asesinado en la Catedral de Canterbury por orden del rey Enrique II, esto ha dado lugar a películas, novelas, y que conserva restos de la sangre derramada en su martirio, podría retornar desde Roma a la que fue su sede episcopal para celebrar el 850 aniversario de aquel acontecimiento. Como decías, las iglesias católica y anglicana veneran a este mártir del siglo XII y están dialogando sobre el modo de celebrar conjuntamente en 2020 su aniversario. Uno de los gestos de la celebración sería el traslado de esa casulla que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Su retorno a Canterbury para este acontecimiento sería un signo elocuente del camino de reconciliación y de unidad que han emprendido ambas iglesias hace más de medio siglo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, un cop passat el butllet informatiu de la una, Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
És hora de parlar de cuina, no?, com tots els dimarts.
És hora de parlar de cuina, sí.
I tu diràs, avui quina recepta? Avui, exactament, la cosa no va de recepta, bueno, va de denúncia.
Clar, parlem de gastronomia, realment,
de gastronomia.
I del món gastronòmic. I, per tant, doncs, home, normalment el 95% de cops parlarem d'un plat, d'una recepta de menjar, d'alimentació, de nutrició, però dins del món gastronòmic hi ha d'altres històries, també.
Hi ha d'altres històries, mira, i de fet, aquest tot el mes d'octubre ens ha estat acompanyant aquí el Juan Diego Sánchez, el Juandi, del Xivarri, de la Muela de Reus, que jo sé que la gent al final ja li ha agafat carinyo, no?, perquè ja era un mes de casa.
Clar.
Jo crec que quanta gent està escoltant el programa dient que m'agradaria a mi que em vingués a cuinar aquest noi, no?
Home, ja t'ho dic jo, això.
Sí. Doncs escolta, mira, el Juandi va fer un tuit fa pocs dies, el 3 de novembre, que el tinc aquí davant, us el llegeixo. Diu, doble reserva fantasma para este mediodía. Dos mesas de cuatro, toda la mesa central. Al confirmarse les ve el plumero, no sé quién tiene tanta mala leche, pero hoy ya no podrán comer varias personas que querían y venían desde fuera. Harto estoy. Reserves fantasma. És un fenomen, ens ha dit el Juandi, que passa i molt, i volem saber-ne una mica més. Et sembla que el saludem, l'enganxem a la cuina.
Sí, sí.
Juandi, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estás cocinando, ¿verdad?
Siempre.
Pero que no se te queme nada. Baja el fuego un momento.
Es con todos los fuegos.
Baja el fuego un momento, que queremos hablar de esto, porque leí este tuit tuyo y dije, de esto tenemos que hablar. Esto de las reservas fantasma, que es un fenómeno que os pasa mucho, ¿qué pasa exactamente?
Bueno, cada vez es más común, que las reservas fantasmas, hay dos vertientes. La fantasma que reserva con maldad y hacen doble reserva con números falsos y después a la hora de confirmar no existe ese teléfono o esa persona no está, o te cogen el teléfono y dicen que al final no pueden venir. A mí me pasó esta semana pasada con doble reserva, una por mail y una por teléfono, con el mismo teléfono, misma persona, diferente nombre, y al final no vinieron.
Pero una, ¿y esto? Es que no entiendo la motivación, ¿cuál es? O sea, es que no entiendo yo cómo la gente puede tener de esta mala idea.
Pues hay bastantes personas también en Barcelona, amigos también les pasa, que cancelan últimamente. Al final, la hostelería, la restauración, somos una profesión bastante, nos tienen mucho respeto, ¿no? Porque tú, por ejemplo, que lleves una reserva hecha desde hace una semana, por ejemplo, en mi caso, en la Muela, que tenga la mesa reservada central, es una mesa de 8 solamente exclusiva, que la reserven entera y que 5 minutos antes, habiendo sido confirmada la mesa a mediodía, y que 5 minutos antes de que llegue la mesa, te llamen anulándola, diciendo que han tenido un problema personal y que no pueden venir. Ya, no sé si entiendes, es un problema bastante grande, ¿no? Porque la gente, a lo mejor, la semana pasada, dijimos a más de 50 personas que no para cenar en la Muela.
Ya.
Entonces, si esa mesa es falla, pues ya hay 8 personas a nivel de facturación, también nos rompe, ¿no?
Claro,
y tan. No, es que haber de tener sitios vacíos, además, no sé los horarios, pero seguramente puedes hacer hasta 2 turnos por mesa.
Podríamos hacer 2 turnos, pero aquí últimamente en la Muela hacemos solamente 1 turno, que la gente sea feliz y estamos haciendo, pero cada vez más nos estamos planteando con muchos restauradores de la zona, quizás de Barcelona y tal, de hacer un cobro de previo pago, porque claro, realmente todo el mundo paga por un avión antes de subirse, todo el mundo paga por un hotel antes de ir, todo el mundo paga por muchas cosas antes de hacerlo, y la restauración somos el oficio, entre comillas, más constituido, ¿no? Más dejado, ¿no?
Claro.
Nos dan valor a unas mesas, yo creo que tenemos que plantarnos y empezar a ejecutar unos previos pagos.
Claro, és que, mira, justamente, Ricard, aquesta setmana, dilluns, ahir, a Cambrils, es va fer un congrés de gastronomia i turisme en què un dels temes a debat va ser, d'una banda, els horaris de feina del sector de l'hostaleria a casa nostra, al nostre país, no? Que probablement d'Europa som els que els hostalers treballen fins més tard i allarguen més, no? I la conciliació, i un altre tema era aquest, era el respecte a la feina dels altres, no? Tots podem tenir un imprevist, però si Juan Di nos dices que és una cosa recurrente que pasa, es que es como no sé hasta qué punto no, te iba a decir una estafa propiamente no es. Hombre, porque no roban nada, bueno, pero os quitan de ganar, ¿no?
En este caso no, pero en el caso de que te dan números falsos o del mismo número te hacen dos reservas con nombre diferente, pues claro. Hombre, ese sí, ¿eh?
Sí, empezamos acostumbrados, ¿eh? Yo ya estoy bastante acostumbrado a este tema. Nosotros efectivamente ya en la mesa central no reservamos a nadie que no conozcamos, lo tengo muy claro. O sea, si alguien viene a la mesa de tal y es un cliente y que tiene algún cliente, no hay ningún problema. Nos llaman a nuestros clientes porque los clientes son nuestra vida, ¿no? Pero personas que no vienen y tal y que ya les ves desde lejos venir un poco, automáticamente ya les decimos hacer un previo pago. Y si quieres venir a comer, el previo pago lo haces simplemente. Yo voy a comer en otros restaurantes a nivel nacional porque es mi gran pasión. No tengo más placer que comer, y yo pago siempre por adelantado en todos los restaurantes.
Una pre-reserva, ¿no? Claro.
Siempre te vas a diverso y te hacen pagar 100 euros por persona, que vas a tal sitio, te hacen pagar 80 por persona, tú lo pagas encantado a un año vista, y si no vas, no puedes cambiar, y si no vas el mismo día te quedas sin reserva, pero es normal, hay un trabajo detrás, hay un patio interés, hay una producción, hay unas personas, hay unas nóminas, hay una zona social, hay una luz, hay dudas, hay que pagar, que esto no es, igual que tener los horarios, yo por ejemplo nunca más iría a un restaurante a comer a las 4 menos 5,
claro.
Porque igual que tú no irías a una tienda a las 9 y te quedarías 2 horas dando vueltas buscando ropa, ¿no? Es la misma restauración. Si nosotros mismos no nos respetamos a nosotros mismos, no podemos decir que nos respeten.
Claro.
Pero el problema básico lo tenemos nosotros. Tenemos que plantarnos ya. A nivel restaurador tenemos que plantarnos y decir, hasta aquí hemos llegado y tenemos un trabajo que es un valor y estamos a las mismas del mundo, pero con unas normas claras.
Claro, claro, sí. Pues mira, me parece muy interesante el debate este que abres, ¿no? A mí me gustaría también, Ricard, que els oients opinin a través de Twitter, @copelleida, @copetarragona, sí. ¿No? A ver qué les semblaría también aquesta proposta, ¿no? Yo creo que hem d'aprendre entre todos a valorar aquesta feina dels restauradors. Juan, no tenemos más tiempo, te agradezco muchísimo que te hemos atracado un poco para que entrases en directo. Te dejamos volver a los fogones, que tus clientes lo agradecerán hoy en La Muela y en el Chivarri, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias y nos tenemos a disposición, ya lo sabéis.
Gracias.
Un abrazo.
Ricard, una pausa, va.
Molt curteta, sí. Agafem aire i ve la Leida, prepara't.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Movarse se emocionó,
Sí, es mi ídolo, ¿sabes? Y inspiración siempre era.
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Estás a punto de escuchar una frase de primero de cuñao.
Tú escúchame a mí. Llama a Línea Directa, que te da el mejor seguro de coche y a un precio que no te lo crees. Si lo sabré yo.
Y ahora vas a escuchar la respuesta que se merece. Uf, llegas tan tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Estem frisosos, veritat, Ricard, quan arriba el dimarts a aquesta hora, perquè ens posem una mica nerviosos. Amb què vindrà avui?
A més, aquest any ja vam quedar que no ho sabíem.
No avisa, ella no avisa. Quina... Ja no ve, però avui fa aquella cara de la Leida de dolenteria. Saps què et vull dir?
Enviem una foto.
Sí, avui també una foto. A Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Com estàs?
Pues bé, molt bé. Mira, ja ha començat el fred, ara sí que ja no ens desfrem d'ell.
Ai, sí, tenia unes ganes jo d'abric i de jaqueta.
Sí, no? Pateix una miqueta, la veritat.
La veritat és que sí, però bé. De pluja no tanta, que ja n'hem tingut prou.
Home, anem bé aquest any,
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, estan les voreres verdes.
Sí. Bueno, diuen que demà també ha de ploure, demà dimecres.
Sí, així que bé, botes d'aigua, que també es porten, també estan de moda.
Sí. Recordeu que va entrar ja en tendència la temporada passat, l'any passat, a l'hivern, el que eren els xubasqueros,
sí,
els recordeu?
Sí.
Doncs mira, tornar-los a treure de l'armari.
Això, van fer una bona inversió. Bé, ja, jo deia que avui vens amb aquesta cara de dolenteria, de picarona, que dic, amb quin tema vindrà avui, d'aquests que ens agraden? Jo crec que sí.
Sí, jo crec que aquesta vegada fa molt de temps que no estàvem amb aquest tema i la veritat que ens ho passàvem molt bé quan... Bueno, no criticàvem, sinó que donàvem la nostra opinió més sincera.
Ara ho has dit.
No?
No és criticar, és opinar.
Sí. A veure.
A veure. Opinem.
Com bé sabeu, l'altre dia van ser els MTV a Bilbao, dels anys que es fa aquí a Espanya. Va ser, l'event de l'any, com aquell qui diu, no? Uh-huh. O sigui, jo crec que són els Oscars de la música. I, sempre tenim l'alfombra de les millors vestides, que últimament només fèiem millors vestides, doncs he pensat aquesta vegada, anem a fer les pitjors vestides, que també hem de saber el que no ens hem de ficar, o que potser hauríem de tindre una tendència a no ficar-nos tant.
Ja, exacte. És que aquí, evidentment, per gustos colors, però jo tinc un dubte en les catifes vermelles. Uh-huh. Hi ha una diferència molt gran entre el que són catifes més de cinema, potser, que de música, no? Normalment les de música, no sé si és una cosa, suposo, buscada, perquè és com a més cridanera, més estrambòtica, no? No sé si això va lligat amb la professió, no ho sé.
Home, jo crec que estrambòtica sí, perquè realment hi ha looks que són bastant complicats de veure. També crec que ha arribat un punt en el que... No, l'objectiu potser, com bé dius, és cridar l'atenció, ser diferent, i al final, moltes vegades s'ha dit, no? L'important és que en parlin.
Sí.
Home, jo estic mirant ara...
Ara t'anava a dir, està molt callat, això és que està mirant.
No, estava mirant, m'ha sortit la del 2017, o sigui, la de l'any passat, i he flipat, O sigui, és increïble els vestits que estic veient aquí, vestits, per dir-li d'alguna manera.
Es compleix la màxima, que és igual que parlin bé o malament, la qüestió és que parlin.
Mare de Déu.
Jo crec que aquí podríem començar amb un dels looks d'aquí, d'una de les influencers que tenim per aquí, que és més important, juntament amb la seva parella, de la Dulceida... De la Dulceida i l'Alba Paul, ¿vale? Dulceida anava de Squared 2 i Alba Paul de Celia Valverde. No sé si esteu visualitzant els models que portaven.
Sí, qui és la Dulceida?
La Dulceida és la del
vestit. La de rosa
vestit,
o l'altra?
La del vestit.
Ah. Clar, vestit curt, rosa...
O sigui, la Dulceida, t'has de situar perquè és tela marinera aquí, A veure, ja sabeu que jo sóc molt pro a les lentejuelilles.
Sí, brilli, brilli.
I tots els brillibrillis i tal, però vale.
Fins... Brillar, brillaven.
Sí, brillaven total.
Sí.
Massa?
Però, clar, excessivament, pel meu gust. O sigui, el vestit de la Dulceida encara te l'arribo a comprar, vale? Vull dir, un vestit curtet, molt mono, màniga llarga, o sigui, fem un lo que és una compensació entre el curt de la faldilla i el llarg de la màniga, amb una miqueta d'ombrera, que trobo que li quedava molt bé, el maquillatge bastant encertat. El que passa que, clar, l'Alba, una mica complicat, això d'aquí. Sí, perquè era un traje jaqueta sense... part de dalt, o sigui, només amb el que és l'americana, oberta, de lentejuela rosa blanquinosa, i a més trobo que el que és l'americana, el ser de lentejuela ja agafa un volum extrem. I ella portava una miqueta més aviat grandós, amb la màniga més aviat llarga, sí, que li anava fins aquí el que són els nudillos, com se diu en català?
Sí, els ossos
els ossets dit, dels, dels ditets. Sí. Vale? A més, amb una miqueta de lo que és a campana i el pantaló amb plors.
O sigui, que li aportava molt excessiu volum,
al
no?
Al costat de l'altra...
Clar.
La percepció és que medeix el doble.
Sí, sí, o sigui, visualment... Sí, correcte, Ricard. O sigui, visualment es veu gran, com si diguéssim, aquí... però no gran bonic.
No, no, a mi m'agrada, d'aquestes catifes vermelles, jo sempre intento treure la lliçó, no? És a dir, el que és la lentejuela, el brillo, engrandeix una mica. Per tant, hem de vigilar amb
sí.
això, no?
A més...
Ja, però dèiem, Alba Paul, qui és? És que és no és
la...
ningú.
La, és la seva parella, bueno, la seva novia.
És coneguda en el seu àmbit, sí. El tema de les xarxes mm-hmm. socials, sí, sí, que avui en dia és, jo crec, ha guanyat ja la partida de les xarxes socials a altres, no? Sí. Altres mitjans. Per tant, sí, sí, no ho hem d'agafar, no és poca cosa, eh?
Jo crec que aquí l'Alba va tindre un error, que és el tema del cabell. Per què? Perquè tenia tant de volum a lo que era el tema del vestit i es va posar lo que és el cabell suelto, llis, i el té tan llarg que encara li dona com a més volum. Per exemple, si s'hagués ficat un moñito.
Clar, compensar els volums també és important, no? Això, la Leida ens ho diu sempre, no? Això, si portes una part, potser, de dalt molt ampla, uh-huh. doncs la de sota que sigui més estreta, i amb el cabell hem de jugar igual, no?
Sí.
Si és un vestit amb molts volums, doncs cabell que no aporti més volum.
Sí, jo si aquí m'hagués fet un moño, jo crec que haguéssim salvat bastant el tema dels volums excessius aquí.
Uh-huh. Hem après coses, del bribiri, uh-huh. analitzant aquests estilismes. És que s'ha d'anar en compte que, si no, acabes com sempre dic jo. Un arbre de Nadal, que tu poses tot a sobre. Ja s'apropa l'època. Vinga, què més?
Continuem amb la BB Rexa de Moschino i per H&M. Sabeu que Moschino ha tret una línia per H&M fa cosa de 3 setmanes,
ah, doncs
una
no
cosa
sabia,
d'aquestes
noia.
Així. Sí, ha tret una petita línia per H&M. Bueno,
aquesta és menció especial, per cert.
Sí.
Vull dir, no, aquesta noia no es va mirar al mirall.
Perquè quin és el problema en aquest cas?
No li queda res bé.
Bueno, però explica'ns l'estilisme, Leida, que aquí no l'estem veient. A veure,
aquí tenim, per començar, continuem amb el tema metal·litzat, en vez de brilli brilli, amb la tela metal·litzada, i després, clar, és que aquí ho portem tot. O sigui, aquí sí que ho portem tot. Aquí tenim la sort que la noia té el cabell curt, que encara el tema del cabell l'anem compensant. Però és un mini vestit amb volum, que marca cintura a través del cinturó, i després és màniga francesa, però amb guants llargs, negres, per tant no se li veu cap tipus la mà ni se li veu uh-huh. carn, com si diguéssim, i damunt dels guants porta un excessiu or. Allò...
O sigui, tot a sobre.
Tot a sobre, però espera, encara no he acabat. A part dels dos collarets que fan conjunt amb cada una de les polseres, per tant, molt grossos, i també unes botes d'aquestes de mitja cama, apretadotes, perquè si ens hi fixem bé, la noia té cuixa, vale? I li fa el que és la xixona de la cuixa.
La xixona.
A veure, Mònica, mira...
M'acaba d'enviar una foto al sí. Ricard. Déu-n'hi-do, és veritat.
És molt
sèvi, no
molt sèvi.
No es va mirar abans de sortir de casa, és que clar, no...
Però és que la bota porta també
és
dos
bota...
pulseres.
Clar, o sigui, aquí tenim excessiu de clar. Metal·litzat, d'ors i de sí. complements. O sigui, vigilem.
Perquè, o sigui, aquestes...
Alerta, arbre de Nadal.
Sí, no, jo aquestes botes les trobo xulíssimes. O sigui, les trobo superxules. Però imagina't, aquestes botes tan xules, amb un vestit negre més bàsic... I, o sigui, els mateixos complements amb un vestit negre bàsic, acierto.
Menys
més
és
menys.
Més, sisplau. Sí. No?
Bueno,
seria
maneres,
la lliçó que extrauríem
d'aquest... Això d'acord, però és que amb ella aquestes botes no li queden bé, tampoc.
Bueno, jo, ja... per mi, no. Jo aquí, per exemple, si tu tens més aviat les cames gruixudes, vale? Més aviat gordetes, i vols ficar-te aquest tipus
de bota...
Fica-te-la amb una mitja més fosqueta.
Això,
per què? Clar. Perquè t'ho dissimula una mica, el ser tot del mateix color, ja t'ho dissimula una miqueta més. Perquè, a veure, tothom es pot ficar el que li dongui la gana.
I tant, faltaria més.
M'entens? Però, com tots bé sabem, doncs, jo que sóc peixeta, sempre us ho he dit, determinades faldilles no me les ficaré, per què? Perquè m'encanten. Sí, però si no me les fico amb taló molt alt, doncs se'n veu com un tapet.
Mm-hmm, clar.
De ser també... realistes.
Per tant, lliçó d'aquest segon look, vigileu amb els metal·litzats i si teniu la cama una mica gruixuda, bota alta, perfecte, però amb mitja fosca. I ens quedarà temps per un mes, Aleida?
Doncs mira, jo el següent que us volia comentar és el de Brisa Fenoy, que també és de Moschino per H&M, o sigui, aquest any ho ha patat, Moschino per H&M, vale? És una DJ i compositora, que aquesta d'aquí també, és una miqueta tela marinera, vale?
Ja l'ha vist, el Ricard, ja
riu. Sí, ara també hi ha la foto.
Sí, és que no sé per què, o sigui, què començo, pel gorro o per les sabates, però, perquè no sí, pel barret.
No veus per on agafar-ho, això?
No sé.
Quin és el problema? Seria també l'excés, en aquest cas?
Sí, perquè, a més, si ens hi fixem bé, aquí portem un gorro blanc. O sigui, el problema no és la combinació de blanc i negre, que el trobo una combinació acertada, però és que aquí tenim gorro amb tatxueles, amb cadena daurada, això. Que, a més, si us hi fixeu bé, la samarreta que porta és completament integrada, que només li surt la cara.
Mm-hmm. Sí, és com un body, no? Sí. Com si n'és de ninja.
Sí,
això.
Que només se li veu la cara. Després, el tema dels collarets, m'agrada, el compro. Un abric de pell, de pèl, òbviament aquest pèl no és bo, no? Vull dir que això, punt positiu, no? També. Però vull dir, les botes. O sigui, a veure, si tu portes un abric de pèl...
Les botes amb aquests pantalons...
No et posis botes de pèl.
No.
I el que diu el Ricard, o sigui, aquests pantalons abombatxats...
Sí, no.
Clar.
Trobo complicat. El bolso també m'agrada, jo me'l ficaria, però no amb aquest conjunt, no? Però vull dir, ostres, que costa, és difícil, perquè a més, o sigui, són unes botes que tinc dubte que siguin el 100% botes,
sí,
perquè...
No són uns calentadors, eh?
Sí, correcte.
Són uns calentadors de genoll fins a tapar la sabata.
Jo crec que la lliçó, allò, moraleja, que es diu, no?, és allò de una mica de minimalisme, sisplau. Però bé, és veritat que uns looks d'aquests com els que hem dit avui, amb molts metal·litzats, no?, molt excessius, si no t'ho poses amb una catifa vermella d'aquestes, on, quan t'ho poses?
Sí. Puc dir-ne una més?
No.
20 segons?
20 segons. La Rosalía, de Maria Escoté, una de les grans premiades de la nit, vale, pues, si l'anem a veure, portava el que era, ella és la reina del xàndal, vaig superràpid, Després...
Xàndal amb volants.
Xàndal amb volants. Va bombat, volants, la part de dalt, que sembla que anem a ole, ole, tregredit, saps? Vull dir...
O sigui, tu xàndal amb volants creus que no arribarà al que és l'estrit, el carrer, no?
Mira-te-ho, Mònica, que t'ho he enviat. La veritat és que sembla que se'n vagi a córrer, però... Bueno, no ho sé.
Però no entenem cap a on.
Sí. Jo, tot i que no sóc partidària de cap dels looks que hem comentat, és el
que
dic. Si no t'ho poses, si no t'ho poses en una catifa vermella pels MTV, no t'ho poses mai.
Mira, moralina, mireu-se a l'espill abans de sortir de casa, de veritat. Que
I truqueu a la Leida, Martí. Ja, si teniu dubtes, doncs @copetarragona, @copelleida, la Leida serà aquí dimarts vinent a la mateixa hora. Leida, Martí, gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies, Leida.
Adéu.
Doncs vinga, Ricard, tanquem la paradeta per avui, la de la Nacional 240, el programa continua fins a les dues.
I tant, i demà oci.
Ai sí, quines ganes, ja ho tinc preparat, eh?
Apa!
Atent demà, fins demà.
Adéu. En 2 minuts i escaig arribarem a 2:15, però sabies que la protecció de la natura és també una obligació legal? La legislació europea i internacional recull la necessitat de garantir la bona salut del capital natural que hem heretat i que han de poder gaudir les generacions futures. Hi ha gent que considera aquestes obligacions com de segon ordre, com de fer bonic, quan són obligacions bàsiques en les quals ens hi juguem el futur. Participa com a voluntari en projectes de protecció i conservació de l'entorn natural. És una de les maneres més eficaces d'ajudar a reduir aquesta pèrdua de biodiversitat i millorar les condicions dels habitats. És un consell de la Generalitat de Catalunya.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Llega el frío y hay dos tipos de personas, las que lo odian y las que se lanzan al exterior y se enfrentan a las bajas temperaturas. Y para esos valientes, tenemos marcas como The North Face, Columbia, Salomon, Mountain Pro, Ternua y muchas más con un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de outdoor. Solo hasta el 21 de noviembre en El Corte Inglés.
¿Sabes ese momento en el que aparece una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina, no, que va, ni de la comunidad, y al final seguro que ni llaman al seguro? Ese es un momento Legalitas. Clarísimo. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Qué tienes pensado hacer el fin de semana?
Me pienso quedar en casa dequeando.
¿De qué qué?
Dequeando, disfrutando de la tranquilidad y el confort que me ofrecen mis nuevas ventanas de Keunink.
Parece un buen plan eso de dequear.
No sabes lo que es estar bien en casa hasta que no disfrutas de unas ventanas de Keunink. Me han cambiado la vida.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Grandes luchadores.
Ganarás, pase lo que pase.
Que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Es verdad, hay familias con padres tan confiados que quitan a sus hijos los ruedines de la bici antes de tiempo. Por eso con la app de Mapfre Salud llevas siempre tu tarjeta sanitaria digital y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs home, que pràcticament només en tenim un minut avui per sobre de 2:15. El que farem és anar ja directes cap a la nostra tertúlia dels polítics. Dimarts, avui, 6 de novembre del 2018, i amb temperatures baixes. A hores d'ara, 13 graus a la ciutat de Lleida. Avui estan amb nosaltres la Eva Lega, de la Crida CUP. Eva, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
José María Córdoba, de Ciutadans. José María, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dolors López, Partit Popular, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carme Valls, del PSC. Carme, bon dia.
Bon dia a tothom.
Paco Cerdó, del PDeCAT Unió. Paco, què tal? Bon dia.
Bona tarda.
I Josep Maria Baiget, d'Esquerra Republicana. Què tal? Bon dia.
Bé, això de temperatures baixes, bo, mira, no són tan altes, però 13 graus, això...
Sí. 13 graus, sí.
Me n'he cregut un al carrer que anava amb pantalons curts i samarreta de maniga curta.
Sí, és veritat, sí.
És veritat,
Són dies que veus de tot,
Jo m'he trobat amunt que venia amb patineta, aquí.
A veure, però amb la
curta, doncs no passa. Havia acabat de córrer,
que,
ja.
Que té a veure la temperatura del
no
patinet.
No sé, que m'he trobat el patinet, jo que... Hosti, que fa fred, no? Quan...
Home, a la velocitat, 13 graus no és una temperatura agradable. És agradable. Fresqueta, però agradable.
Ah, no, que ja està regulat.
Bueno, els patinets aquests elèctrics poden anar fins a 25 km per hora, Que no és poc,
I a 50 també,
Bueno, és un tema, que vam... Sí, sí, per internet hi ha vídeos de gent que se'ls truca, que jo ja no sé si la gent no té res més que fer a la vida, però bueno. Ja va estar amb nosaltres Rafa Peris parlant de... Bueno, de, justament de la modificació de l'ordenança que preveu l'ús del patinet elèctric a la ciutat. Crec que ara està en un període de 30 dies d'al·legacions i si no hi ha res més s'aprovarà abans de final d'any.
Bueno, hi ha diverses associacions de patinets, sobretot una, que són bastant actius i jo suposo que faran altres propostes com per modificar-la algo perquè, bueno, jo vaig parlar amb ells i tenien alguna cosa que no veien clara, sobretot les possibles discriminacions que podia haver amb els patinets i amb altre tipus de vehicles, no?, d'aquest estil. Mm-hmm. Bueno, no sé, és el futur de la ciutat.
Bueno, amb aquesta ordenança l'ús del patinet elèctric a la ciutat de Lleida restringirà carril bici a zones de parcs i de places, a la part del mig d'una rambla, per exemple, però s'exclou les voreres i els carrers en general menys els de zona 30.
Sí.
Menys els de zona 30.
L'Ajuntament, el govern de la Paeria, no l'Ajuntament de Lleida, perquè sempre dic l'Ajuntament i m'equivoco, el govern de la Paeria ha agafat i fusellat l'ordenança de Barcelona i Barcelona i Lleida sí que les persones circulem i caminem, però no s'assembla una castanya en aquest sentit. Per què? Perquè les dimensions de la ciutat de Barcelona et permeten quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de zones 30, que és on allí hi ha la convivència, i a Lleida això no es dona. Hi ha molt poquet, quedaria circumscrit a lo que és el casc, el centre històric. Per tant, o es modifica la preeminència i la jerarquia del cotxe envers altres modes més sostenibles, és a dir, baixar la velocitat dels vehicles a la ciutat, o aquest model de modificació de l'article 59 de l'ordenança farà que un model de mobilitat, entre cometes, menys insostenible, perquè estem parlant d'un vehicle elèctric, per tant s'ha de carregar, consumeix una energia, no pugui entrar o no pugui gaudir del seu espai per a poder ser un element complementari o ser l'element primordial que vulgui utilitzar un ciutadà.
Esquerra presentarà alguna al·legació?
Nosaltres vam presentar unes esmenes ja al ple de la Paeria, i el senyor alcalde va vetar que es posessin... El senyor alcalde, és que a Lleida som alcaldes. El senyor alcalde en cap... No, jo soc paer. El senyor alcalde va vetar que les esmenes que van presentar es poguessin posar a votació. I n'hi havia que passaven perquè teníem el consens i l'acord de la majoria dels grups polítics.
Sí, el cert és que alguna de les esmenes que va presentar Esquerra Republicana eren raonables, no?, i que per tant se podien acceptar perfectament, però el que
quasi
sí que
no
m'ho clar...
puc creure.
No, el que sí que
bueno, està
clar
de...
és que l'ordenança aquesta i la modificació és necessària, que estan entrant a la vida de la ciutat com a mitjà de transport un altre tipus de vehicles, no?, i que per tant cal regular el seu ús per tal de que, bueno, de que la ciutat sigui habitable, no?, i que tots puguin circular, no?, si és que es pot dir circular, a segons quin tipus de vehicles, sense interferir en els altres, no?, i que tothom sàpigui quines són les normes, com s'ha de fer. A partir d'aquí, és cert que hi ha associacions que no estan massa d'acord i que volen introduir les seues aportacions, i que jo espero que aquestes aportacions, aquelles que siguin raonables i que contribueixin a millorar aquesta modificació de l'ordenança, crec que és l'article 58...
59.
59, no és el 58?
Jo diria que és el 59, però és igual, 58, no farem un debat igual, bicentí.
Sí. Bueno, pues que en tot cas que es puguin recollir, que millorin, perquè al final es beneficia a tots, no?
Uh-huh. Carme.
No, jo ho sento, és que no puc participar de la
no vas empatir
de la desconcepció perquè desconec l'article 58 i 59, ara no estic al govern de la Paeria. Ho sento.
Com a ciutadana, Carme.
Claro.
Bueno, sí, clar, com a ciutadana, jo, evidentment, que estic... Bueno, una cosa sí que estic de desacord amb el Josep Maria és dir, la zona aquesta de 30, afortunadament, a Lleida cada vegada n'hi ha més, eh? No solament està el casc antic, el barri de Noguerola, que està a punt de finalitzar-se pràcticament tota la zona és 30, jo visco a prop del Clot de les Granotes, ja zona 30, bueno, la zona 30, afortunadament...
És aquest el futur, eh? Perquè permetria conviure els diferents elements de mobilitat.
Afortunadament, cada cop n'hi ha més. I evidentment cada cop més jo estic molt a favor de tots els cotxes elèctrics, de qualsevol cosa que sigui deixar a casa el cotxe, no? Per aquells que no en fan ús.
Eva.
Bueno, sí, el que pensem és que d'entrada es va fer la inversa. Són els usuaris, són els que han introduït, no és la ciutat el que introdueix l'ús del patinet, sinó que són un grup de gent, el grup de gent s'associa i es fa una ordenança en la que no se'ls té en compte. De fet, ens hauríem pogut estalviar tot aquest enredo dels patinets si s'hagués començat parlant amb les pròpies associacions. Un cop fet això, ara comença el període d'al·legacions, i els dels patinets i els usuaris de les bicicletes, sí que és veritat que hi ha zones de 30, però no et permeten fer el que ajuda la ciutat, poder travessar la ciutat. Hi ha patinets i patinets, hi ha uns patinets que corren més i uns que corren menys, s'està considerant com si fossin tots iguals, no? Hi ha diverses categories, uns podrien anar més ràpids, altres podrien anar més ràpids, per tant hauria de ser bastant més, una mica més complex, i això, dic, clar, ara comencem tot aquest període i a veure com adaptem, perquè és això, la fusilament que se li ha fet a la de Barcelona, que no s'acaba d'adaptar aquí, que tampoc acaba de resoldre això, disminuïm la circulació de cotxes.
Mm-hmm. José María.
Bueno, como ha comentado algún compañero mío antes que yo, estamos hablando del futuro. Para mí creo que va a ser un medio de transporte de futuro, un medio de transporte individual, por supuesto, un medio que no contamina, por lo tanto yo creo que jo lo veo factible.
No, no contamine estamos... directament, eh?
Sí, bueno.
Ja. S'ha de mati... No, no, bueno, no, s'ha no, de matitzar.
És que estàs parlant amb algú que d'això de contaminació...
No, bueno, no, clar, és a dir, si tu l'endolles a casa... tu estàs transferint la contaminació, si la teva contracte amb la llum és d'una empresa estàndard, com podria ser Endesa, tu tens la meitat de la teva energia nuclear, la teva meitat de cicle combinat, per tant, els elements radioactius i els residus de carboni i els residus d'emissions de CO2 les estan traient allí on se fabrica.
Sí, però, per exemple, Endesa també tiene produce electricitat de...
Bueno, pots optar
a casa per una empresa que però hi ha una part que no, per tant, sí. El que fas és a la ciutat millora la qualitat de l'aire, això és indiscutible, però continues emetent i generant residus al medi.
Caminar és lo millor, això sí.
Això està clar. Això està, no, però dic, per amarrillar
lo que està claro, lo que està claro és que esto ajudarà a que el carril bici d'esta ciutat, que jo crec que hoy por hoy no está lo suficientemente utilizado. Supongo que al ser una ciudad que no es una ciudad como cualquier otra, que son planas como puede ser Barcelona, o una ciudad que tengan más territorio llano, esto es una ciudad que o estás subiendo o estás bajando, supongo que hace que mucha gente no lo utilice el carril.
Eso te lo de el Maragall a Barcelona, ¿eh?
¿Sí?
Y mira
no, lo has copiado, José María.
Y el clima también, no es igual, sí, una ciudad también, como exactamente. Barcelona, que
bueno, lo que habrá que hacer es precisamente implementar el carril para que estos...
Bueno, lo del clima, mira, Holanda
es que la gent parli de l'ús de la bicicleta quan no n'és usuària, vull dir, crec que heu de fer una introspecció, és a dir, el fred és un element molt agradable per circular en bicicleta.
No,
bueno, la calor és un element dissuasori, però el fred és un element motivador. I el tema de l'orografia de la ciutat, jo ho discuteixo al 100%, perquè Barcelona és mar-muntanya, i si tu tens uns elements que et permetin implementar aquest mode de transport, la gent, no tothom, òbviament, per això per sort som diferents, però és un element que ha d'entrar com a element de mobilitat i té el seu espai, que ara no, és a dir, té la seva possibilitat que ara no disposa del seu espai.
Exacte. Bueno, hi ha bicicletes també d'ajuda elèctrica, per tant, escolta,
sí, elèctriques directament.
Si fa molta pujada, doncs... Bueno, la legislació espanyola no preveu una bicicleta amb ajuda elèctrica fer anar com una motocicleta, és a dir, pedalar has de pedalar sempre. T'ajude, la pots trucar, però no és legal, per entendre'ns, eh? És a dir, has de pedalar sempre, no és que apretes el botó i funcioni.
Això del trucar, això és jerga, és jerga a Barrio Bajera.
Són motos, sí, bueno, això és de quan els Vespinos, hi ha aquestes històries, eh? Sí, fa 4 dies, això, mal comptat.
Mira que ho saps.
Claro, tots hem passat per aquestes edats.
Ciclomotor, no eren això?
Ciclomotor, sí.
I tenien que tindre pedals.
Molt bé, val, aquest tema és un tema que a priori, doncs, s'ha de tancar abans d'acabar l'any, a priori dic, per això, perquè el període de delegacions s'acaba ara amb 30 dies, menys de 30 dies, i veurem com va tot plegat, si se'n té en compte algunes, si es modifica o si s'aprova tal qual es va proposar al darrer ple de l'Ajuntament de Lleida.
És molt evolutiu, eh? Perquè ja, és un tema de que anirà creixent i creixent.
Jo, l'escenari que veig és que la propera corporació, és a dir, a les maig del 2015, jo estic segur que a la tardor del 2019 hi haurà una revisió a fons de l'ordenança de mobilitat.
Tot dependrà del nombre de parc mòbil de patinets que hi hagi. És a dir, si s'estanque, doncs bueno, no en parla més. Si puja, evidentment parlem-ne. Jo crec que s'ha d'adaptar tot.
Sortiran altres mitjans de transport similars. Sí.
Molt bé, un altre tema. D'aquest ja fa dies que en vam parlar a la zona de la província, per entendre'ns, que és la recollida selectiva porta a porta, però que ahir ja va començar, ja fa un mes que es va fer reunions amb veïns per la prova pilot que s'està fent a la ciutat de Lleida, concretament a Vila Montcada i a Ciutat Jardí. Va començar ahir dilluns i jo tenia aquí al davant l'horari de la recollida, perquè el Paco crec que ens en podrà parlar més bé, però crec que la recollida és de 8 a 10 de la nit.
Sí, de 8 a 10.
De 8 a 10, dilluns...
És l'hora que el Paco està reunit.
Amb tu.
Cago en
dir-ho. Que quedam una altra hora, xaval.
Dilluns, dimecres i divendres, la orgànica. El dilluns i divendres, la multiproducte, que és el que abans era el contenidor groc i blau alhora.
Ara parlàvem d'aquest.
I el dimecres, el de la resta i els sanitaris. Cap de setmana res, la gent han de sortir i a la porta de casa...
El dissabte haurem de fer el divendres,
sí,
no?
Sí, correcte, fem dissabte. A la porta, a les 8 de la tarda, teòricament han de deixar els contenidors especials que han donat a cada vivenda, Me sembla que també hi ha unes bosses per cada residu i s'han de deixar, i se suposa que entre 8 i 10 es recolleix tot, i o a les 10 o a l'endemà al matí agafes les teves galledes i les tornes al lloc. Paco, l'has complert avui, no, perquè és dimarts, va ahir, vas...
Sí, sí, tant, sí? Tinc una foto i tot.
Sí. A veure, és molt trasbal... És no, molt, la veritat... El que us poso sobre la taula, el Paco, perquè parla en primera persona, però pels demés, és útil, és viable en una ciutat? Perquè, clar, ens hem trobat, per exemple, amb una urbanització de finques d'una sola propietat, per exemple, un xalet, per entendre'ns, no és problemàtic, a la vorera hi haurà un cubell o un cubell i una bossa, a la porta d'un... A la porta d'un bloc de pisos és una altra història, perquè han de baixar, doncs, 8, 10, 12 famílies i han de deixar-ho tot a baix.
És el debat.
És viable, és necessari, serà beneficiós. Hi ha alguna altra manera de fer-ho?
Jo això no ho sé, aquí el senyor Baiget és un expert en aquesta
escola. Bueno, Paco, tu la teva experiència personal.
La meva experiència, bueno, ens tenim que acostumar. El primer tema és l'espai, òbviament. La veritat és que les cases que hi ha allà...
L'espai a casa, l'espai a casa també.
Tenen espai, però hi haurà altres llocs que l'espai també és difícil, perquè són apartaments més petits. I el treure la brossa, doncs és el que tu dius, una bossa, el cubet aquell que ens van donar marrón, el deixes allà al davant i te'l recullen i... La veritat és que no va anar malament, va anar bé ahir, no? El problema serà quan vinguis a plena ciutat i agafis un edifici que hagi, no sé, quants pisos hi ha on vius tu? 3.000?
36.
Imagina't, no. 36 a baix.
36 veïns.
36 cubos i 36 bosses, que no sé com se gestionarà. Això és un tema que, òbviament, es té que fer. Tenies raó tu, es té que fer perquè...
Tu amb qui li dius, a la Carme,
Sí, a la Carme, perdó, clar.
Home, que si em dones la raó a mi, escolta.
Clar, no, la Carme ens deia, doncs això és el futur, això es té que fer, és veritat. El que passa és que el tema de gestió jo crec que no serà tan fàcil. Uh-huh. És fàcil començar-ho per Ciutat Jardí i Vilamoncada, perquè...
És prova pilota,
perquè,
això.
Sí, el que passa és que me sembla que després entrava Pardinyes i no me'n recordo què més... Veurem com està. Uh-huh. Jo he vist al País Basc una espècie de percheros, per dir-ho d'alguna manera, que penjava les bosses de basura i no m'ha agradat gens, perquè són 2 hores i és difícil. Sé que es va fer una prova pilota aquí, a l'Alcalde Costa, a la zona comercial, que es van queixar a l'Associació de Veïns, uh-huh, perquè va funcionar fatal i no coordinaven. Bueno, és un tema d'anar entrant a poc a poc, arreglant el que estigui malament.
L'horari és fixe? És a dir,
de moment sí.
Ho dic perquè a l'estiu, a les 8... és de dia, molt de dia,
bueno, i fa molta gent, calor. A les 8, de 8 a 10 no està a casa. És a dir, bueno, és un tema
complex. Però estem parlant
complex,
que estem fent una prova pilota.
És una prova pilota.
Sí.
No? Llavors,
bueno, pues
els canvis se podran adaptant. Jo crec que qualsevol canvi...
Perdona, Josep Maria, tenies raó tu. És el 59.
Ah, moltes gràcies. Il·lustre regidora.
Mira com funciona aquí la informació.
Bueno, dic que jo crec que tots els canvis són... Els canvis d'hàbits són complicats, no? Vull dir, és molt fàcil queixar-se i quan ens donen una solució per aquestes queixes, pels canvis, ostres, resulta que ja ens anava bé el que teníem perquè era el que estàvem habituats. Jo crec que està clar que hem de tirar cap endavant, que hem de fer una ciutat més sostenible, que hem d'estar per la labor, que és un esforç, sí. Ostres, que ens molesta a casa ens farà olor. Cony, trobo a la finestra, trobo al balcó, no sé, jo crec que solucions en trobarem 300.000, no? Queixar-nos de dir si he fet una paella, he fet un peix, me molestarà l'olor, bueno, no sé, jo clar, podem ser molt, què fèiem ara? Abans ho deia, no? Si tu feies un peix el dissabte, suposadament el diumenge no pots baixar les escombraries, per tant, esperes fins dilluns, suposadament. Uh-huh. Llavors, bueno, tampoc jo no veig tantes complicacions. És un canvi d'hàbits, jo crec que ens hem d'anar per aquí, no? Per un civisme i per un canvi d'hàbits que ens portin a una ciutat, uh-huh, més sostenible.
Ara, Dolors està clar... López, com a habitant d'un edifici, sí, de 3.000 veïns, com ho veus?
No, a veure, està clar que, igual que el tema d'abans, no?, que algú ha dit és el futur, en aquest cas sí que clarament és el futur. Jo entenc que segurament pues, causa més molèsties el fer el porta a porta, el tindre que traure la brossa a determinats dies, a determinades hores, però la qüestió és que s'ha de fer, la qüestió és que s'ha de reciclar, que el món, no la ciutat, sinó el món, ha de ser més sostenible, els recursos són limitats i, per tant, tots hem de contribuir a que això sigui possible. A partir d'aquí, si tots tenim clar que s'ha de fer, o sigui, aquesta és la idea clau
i lo que tots coincidim que s'ha de fer, que és necessari fer-ho, a partir d'aquí el que hem de procurar és que la manera de fer-ho sigui el més bona possible per un costat, perquè el reciclatge sigui efectiu i es faci, però també d'alguna manera facilitar a la gent que ho puguin fer, perquè claro, jo entenc que de 8 a 10 hi ha gent que a lo millor pues, igual no ha arribat a casa, igual li és just per alguna qüestió, igual com que a més resulta que només l'orgànica recolleix 3 dies, justament aquell dia, un dimecres, pues, ha tingut una reunió i ha arribat a casa a les 10:30, i llavors què passa? Que ja té que estar des de dilluns fins divendres a la nit per no poder tirar. S'hauria de facilitar una mica, aquesta és la qüestió.
José María.
No estamos descubriendo nada. Esto está funcionando en el resto de los países de Europa desde hace muchísimo tiempo. No solamente se está implementando.
¿Pero eso funciona igual que aquí?
Sí. Bueno, diferentes formas. Yo he estado mirando y hay diferentes. Hay incluso en algunos sitios todavía funciona el sistema de islas con un chip en el cual en el momento que tú tiras la basura tienes que pasar la tarjeta. Lo que se trata de esto es de controlar un poco el que se recicle. ¿Por qué hemos llegado a esto? Hemos llegado a esto pues porque no reciclamos. Porque tenemos un contenedor delante de cada casa en la que puedes tirar un plástico, puedes tirar un vidrio, puedes tirar un papel, puedes tirar materia orgánica, pero no lo hacemos. La gente es muchísimo más fácil en su casa, si no te obligan a tirarlo todo dentro de una bolsa y luego tirarlo a un contenedor gris. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso hemos tenido que llegar a esta situación. De verdad, o sea, al final las cosas caen por su peso. O sea, si hubiéramos sido lo suficientemente consecuentes a la hora de en nuestras casas haber sabido reciclar como tiene que ser, no hubiéramos llegado a esto. Nos encontramos con un abocador, el de Montolío, que está completamente saturado, ya no da para más. Si hay que hacerlo, hay que ampliarlo, habrá que subir la tasa y habrá que pagar más. Con esto se intenta de que no se sature, de que consigamos reciclar más y muchísimo mejor. Yo preguntaría, esto no solamente se ha empezado a hacer aquí, también se ha empezado a hacer en diferentes pueblos de aquí del Segría. Yo, como estoy dentro del Consejo Comarcal del Segría, pues más o menos estamos haciendo un seguimiento, he hablado con algunos alcaldes, hay algunos que están contentos, otros que no lo están absolutamente para nada.
Bueno, el resto del territorio portan aproximadamente unos 2 meses.
Exactamente. Y hay como todo, que lo que empieza hay que darle su tiempo.
Joan Queralt deia, el regidor, ara no recordo exactament la xifra, que amb el sistema actual de contenidors s'havia arribat a un sostre d'un reciclatge d'un 25%, crec, i que, en canvi, amb aquest sistema volen arribar a un 50%, no sé si en un o dos anys. Eva.
La clau d'això sí que no ens agrada veure les bosses de escombraries de vall de casa, perquè ens havíem acostumat a que no hi eren, per tant implica un canvi d'hàbits molt gran, i el que és llastimós és això, que de fet el que estem intentant aconseguir és augmentar el reciclatge, quan de fons el que hauríem d'estar parlant ja, i és bastant urgent, començar a parlar de la disminució del consum. I amb això ja no som ja tan responsables nosaltres, sinó que hi ha tota una indústria que produeix, tot el món del PET, tot el món dels abocaments, aquest abocament de Montoliu, cremar, són gasos, quan no ho tirem al mar, i el PET, que a més no és bo per la salut si passa no sé quant temps que el tens, i clar, això hi ha una esperança de que obri molt més, primera perquè no ens agrada veure les deixalles a fora del carrer, perquè ja no hi estàvem acostumats, i això ens ha d'ajudar a fer baixar el consum dels envasos i del que utilitzem per al consum.
Mm-hmm. Maria.
Jo enllaçaria amb el que deia la senyora Dolo.
Dels 3.000 vivendes.
Diu, és el futur. No, això és per fer viable el futur. Que encara és més important, perquè tots sabem que el tema de la generació de residus és realment un dels axiomes per a fer sostenible. I quan parlem de residus, jo tinc una companya alemana que està molt sensibilitzada, els alemanys ens porten uns anys pel davant amb el moviment, fins i tot hi ha un partit polític, és els verds alemanys. Ella sempre em deia, tu només has de fer una cosa en aquesta vida per ser sostenible, és fer-te responsable dels teus residus. És aquesta la frase que resumeix l'ecologia en estat pur. Això vol dir el tub d'escapament, això vol dir l'oli del cotxe, i això vol dir etcètera, etcètera, etcètera. No només aquesta bosseta de la brossa que deia que havia desaparegut ara, no?, que semblava que no hi era. I aquí apareix
el que als anys 80 o 90 van aparèixer les famoses 3 R's, que era de reduir, reciclar i reutilitzar, i hi ha una primera R que és la de reflexionar, que va enllaçat amb el que em deia ella, no? Amb el tema de el consum. Sí, amb el tema del consum. És a dir, abans de comprar una cosa, abans d'adquirir un bé de consum, valorar si realment estem comprant un residu directament o estem comprant una cosa que ens farà una funció i quina càrrega de residu porta aquell producte de consum, perquè nosaltres ens hem de fer responsables de gestionar-lo. I enllaçant-ho amb l'abocador, només dos comentaris. El primer, que l'abocador ens generarà un hàndicap en el moment que aquest abocador, si tot va bé, deixi de tindre aportacions. L'abocador és el carrefour de les cigonyes de la ciutat. És a dir, hi ha centenars de cigonyes que s'alimenten de l'abocador. S'haurà d'engegar un projecte per com es gestiona la pèrdua d'ingrés de matèria orgànica font d'alimentació de les cigonyes. I l'altra és com es gestionaran les rates que viuen als abocadors. Perquè hi ha hagut experiències... Sí, sí, hi ha hagut experiències de tancar abocadors d'un dia per l'altre, que l'encén demà aquelles rates han aparegut a molts altres llocs. No vull ser alarmista, senzillament això s'ha de preveure. És a dir, quan tu deixes de fer una aportació de matèria orgànica en un punt, aquell punt té una vida pròpia, hi ha un ecosistema, i aquell ecosistema se reorganitza.
La pobra gent de Montoliu deu estar flipant.
Bueno, doncs és així. No, no, és el mateix exemple. Sí. Salvant totes les distàncies, el mateix exemple que parlava l'altre dia el cap dels Mossos amb el tema del Raval. És a dir, aquesta ràtzia que s'han detingut tantes persones i s'ha anul·lat, entre cometes, ara, els pisos... Els narcopisos, el que deia el comissari dels Mossos no es posava la medalla de qui havien fet aquesta feina. Diu, estem deixant un espai lliure en la metàfora de que hi ha sectors de delinqüència organitzada que el voldran ocupar. Per tant, no és tant desmuntar això, sí, no prevenir els que s'hi vulguin posar. És un treball molt en el temps. M'he anat d'una cosa a l'altra, que ho sembla.
Sí. Bé, és lo teu, això. No l'has anat d'una cosa a l'altra, eh? El és que, clar, la seva professió és aquesta.
Ah, sí?
Sí, sí, naturòpata.
Bueno, ja, amb el que deia la Eva, és veritat, aquí vam tractar ja fa temps, que és... I això s'ha començat a fer, per exemple, eliminar el tema de les bosses als supermercats. El tema de...
Cobrar-les, eh?
Bueno, cobrar-les, sí. O sigui, no regalar-les, correcte.
No, però el fet aquest ha fet que no s'hauria de fabricar.
Però em consta que aviat ni pagades, no? Em consta que hi ha una iniciativa.
Però potser les bosses tampoc no són un problema més gran, no? És els envasos.
3 o 4 envasos.
Correcte, aquí anava. Hi ha un moviment que el que demana és que potser el que és el packaging, el que és el tot això, ha de canviar molt. Ha de canviar molt.
És biodegradable, per tant, serà més car. No, no, però és que tampoc estem descobrint...
O menys. O haver menys
veure,
material.
Jo no sé, els que teniu una certa edat, us en recordareu, o els que tenim aquí, una certa edat, a veure, tu compraves les, no sé, el bichí, la Coca-Cola, la no sé què, i després tornaves al supermercat i allí te donaven per l'envàs que tu tornaves els diners, te tornaven els diners de l'envàs.
O sigui,
no, però ho dic en el sentit de que potser s'han donat un pas enrere. O sigui, fa 30 anys o 40 anys en aquest sentit eren molt més sostenibles que ara.
Mireu, acabem de rebre un missatge, el que passa és que ens queden 3 minuts i no, que l'han enviat del WhatsApp al 664-526-80, que diu... El que passa que avui no podem tractar, i si voleu el proper dia, és el negoci que hi ha darrere de tot això.
Ah, sí, el reciclatge.
Sí.
Bueno, la gestió dels residus és una activitat empresarial com qualsevol altra. Jo no sé per què la gent s'estigmatitza. El problema quan hi ha activitat empresarial...
No, em refereixo que tu tires fins ara el contenidor groc, el blau, sí. I t'oblides. No sí. Saps què passa. Uh-huh. Qui ho gestiona, per a què serveix, com retorna a la societat, per a què serveix, qui s'enriqueix.
Bueno, és una gestió pública que per això l'Agència Catalana de Residus ha implementat aquesta taxa que cada any anirà pujant i ha set l'esperó a que els ajuntaments facin la política del porta a porta, perquè això no és viable i aquests residus s'han de gestionar i ho hem de pagar tots els ciutadans amb les nostres taxes, i a més l'administració local ha de pagar la taxa per a poder abocar a l'abocador. És aquest el negoci que hi ha. Però està a les nostres mans
que aquest negoci deixa de ser una activitat necessària i imprescindible per poder sobreviure amb aquest món de productes de béns de consum que al final s'acaben amb un residu. L'axioma, ser responsables dels nostres residus.
Sí, i els productors també, que poc hi tenim a veure si, és que, si hem d'anar a comprar i hem de consumir, i el que ens trobem a les botigues és això. Vull dir que és que hi ha d'haver una legislació també que ho freni. Som responsables fins a un cert punt.
Perquè l'educació darrere tot això.
Bueno, això sempre, això suposo.
Educació,
sempre.
I per anar a buscar...
Però quatre xerrades, és a dir... Jo crec que als col·legis tens que ficar-te sèrio amb aquest tema.
Ja es fa.
Només, sí. A la gent només s'apreciarà que
jo crec que justament el problema és la gent de la nostra.
Som nosaltres. La gent jove està molt més mentalitzada. Sí. La gent jove, en general, està molt més mentalitzada que nosaltres.
Els nens reciclen per naturalesa, ja.
Sí.
Però jo sí que és veritat el que diu l'Eva, que és que si tu vas a una botiga, hi ha botigues avui en dia que aquestes de l'autoservei, tot està envasat, completament. Home, tot. I de manera individualitzada,
I un pebrot verd... I extrambassat moltes vegades.
Que se suposa que el tema del porta-porta, al final el que farà també és premiar a la gent que més reciclen.
Bueno, això és una altra reivindicació que han dit els veïns.
Ja estan demanant, no?
Però ha passat dos dies, només.
Serà una obligació.
Està bé reivindicar el primer dia.
Hi haurà una compensació, suposo que fins i tot econòmica.
Tota política legislativa o política de bones pràctiques que s'implemente funciona a nivell planetari, amb el pal i la pastanaga. Són les dues eines que té el legislador.
Esperem que aquí hi hagi pastanaga i no pal.
Bueno, les obligacions no haurien d'estar... El saber fer no hauria d'estar
prenent, no? Que tu pots escombrar un carrer a la ciutat de Lleida i a les 3 o 4 hores tornes a brut, tu, per exemple, a una ciutat centroeuropea de cert nivell, et trobes que es compren un carrer al matí i a la nit està igual. Sí. Clar, això és
responsabilitat. Us deixem aquí. Avui ha estat amb nosaltres la Eva, el José María, Dolors, Carme, Paco i Josep Maria. Gràcies, bona setmana.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Doncs apa, que arribem a les dues. Demà hi tornem, puntuals, 12:20. Que acabis de passar bon dimarts.